I fins aquí aquesta entrevista amb Alberto Fabra. Recordeu que podreu continuar-la sentint a través de la Ona Mitja, a través del 1053 de la Ona Mitja i, per supost, també en els diferents serveis informatius de la cadena COPE, on te contaran l'última hora informativa i tot el que ha donat de si aquesta entrevista amb el president de la Generalitat i candidat a la Generalitat per part del Partit Popular. Nosaltres ara comencem la mañana de COPE en el Maestrat. Què tal? Salutacions cordials. Soc Laura Puig. Així comença, com dic, la mañana de COPE en el Maestrat. Estava al 101.6 de la freqüència modulada des d'on et contem tot allò que passa a la nostra comarca. Avui obrirem el nostre programa a Peníscola, on la candidatura del Partit Popular que encapçala Andrés Martínez ha donat a conèixer les seues propostes en matèria de participació ciutadana. Andrés Martínez ens les detallarà a la mañana de COPE en el Maestrat. A Benicarló s'han encetat els actes del mes de la discapacitat, organitzat per la Regidoria de Benestar Social. La seva responsable, Rocío Martínez, ens contarà les activitats que tenen previst dur a terme al llarg de tot el mes de maig. Com cada dijous, obrirem la finestra de les aules per conèixer tots aquells projectes que s'executen des de la Diputació de Castelló. I ja en la segona part del nostre programa, i dins d'un ambient festiu, parlarem de Sant Jordi. Per una part, estarem a la població de Sant Jordi, que celebra les seues festes patronals, i d'altra, coneixerem algunes pinzellades del llibre que es presenta aquesta tarda a la Fundació Caixa Vinaròs sobre els darrers espanyols que van viure al camp d'extermini nazi Mauthausen, una obra del periodista madrileny Carlos Hernández de Miguel. En uns minuts entrem en matèria, però abans actualitzem, com sempre, l'última hora informativa en titulars. Ho acabeu d'escoltar. El president de la Generalitat i candidat a la presidència del govern valencià pel Partit Popular, Alberto Fabra, acaba de ser protagonista la mañana de COPE en la Comunitat Valenciana. Fabra ha assenyalat que es tractarà d'aprofitar el corredor del Mediterrani per tal de millorar la connexió ferroviària entre la capital de la Plana i el Baix Maestral. Escoltem.
A través de lo que es el corredor mediterráneo, las mayores posibilidades que va a generar esa infraestructura para la comunidad y para la provincia de Castellón debemos aprovechar para resolver las situaciones de desigualdad o de menos capacidades o oportunidades que en estos momentos existía. Con lo que una de las cuestiones que se va a barajar con esta finalización del corredor mediterráneo será precisamente el poder mejorar la comunicación entre Vinaròs y la capital de la provincia.
I seguim comptant més coses, i és que l'Ajuntament de Vinaròs i la Diputació finalitzen la millora de 6 quilòmetres de camins rurals. S'ha actuat sobre els camins Triadors, Mas d'Anglès, Soterranyes, Peníscola, Plans i Mas de Brau. El Partit Popular de Peníscola es reuneix amb el sector turístic. El candidat popular diu que administració i empresa han de seguir treballant de forma conjunta pel creixement de l'economia local i a favor de les 1.500 famílies que viuen directament d'aquest sector en el municipi. Les empreses turístiques coincideixen en la necessitat d'apostar per l'aeroport de Castelló per incrementar la presència del turisme internacional fora de la temporada alta. La professionalització del sector i la innovació claus les propostes de futur dels populars. Compromís Vinaròs proposa wifi gratuït a l'Hospital Comarcal i a la platja del Fortí i Foraforat de Vinaròs. Els serveis gratuïts de connexió que proposen serien per a navegació web, consulta de correu electrònic i missatgeria instantània. No estaria permès les descàrregues d'arxius. L'exposició Trencants Barreres enceta els actes del mes dedicat a les persones amb discapacitat a Benicarló. Al llarg de tot el mes, l'àrea de benestar social de l'Ajuntament ha programat activitats per donar a conèixer els recursos dels que disposa el consistori. I els socialistes de Vinaròs proposen mesures en matèria de reactivació econòmica i ocupació. Diuen que cal modificar l'ordenança municipal per a concedir llicències express en l'apertura de locals a la ciutat. Proposen també l'eliminació de la taxa d'escombraries o l'eliminació de la zona taronja. Les 12:35 minuts del matí fem una ullada al temps i a les temperatures gràcies a la informació que ens facilita meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 11,3 graus i la màxima es situa al voltant dels 19,1. A Benicarló els termòmetres s'han marcat una mínima de 11,9 i una màxima de 18,3. A Peníscola la mínima enregistrada ha sigut de 11,1 i la màxima 18,7. Finalment a Morella han tingut una mínima de 9,3 i una màxima en aquests moments de 14,9. Pel que fa al pronòstic del temps, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, a la zona costanera per a demà divendres, preveu la presència de núvols conforme avance la jornada, aniran fent que el cel estiga cada vegada més cobert i sobretot cara a la tarda. Les temperatures no seran tan altes com les d'avui i les màximes arribaran als 18, front als 25 que podem arribar a tindre en algun moment del dia d'avui. A l'interior de la comarca dels Ports també amaneixeran amb núvols baixos que es quedaran instal·lats al llarg de tota la jornada. Les temperatures seran més altes que les d'avui, amb una mínima de 8 graus i una màxima que podria arribar als 24 graus, així que temperatures més altes que fins i tot a la costa. I anem ja amb la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarló Stop and Go. Segons la Direcció General de Trànsit, continua tallada durant 2 quilòmetres la circulació en un carril a la CB125 a Morella, degut a unes inundacions. Recordeu, per un altre costat, que cal extremar les precaucions si circuleu per la Nacional 340, ja que a l'alçada de l'entrada APC Benicarló Peníscola us trobareu amb les obres de desdoblament de la variant. I com sempre, recordeu mantindre la distància de seguretat i reduir la velocitat, sobretot en aquest tram. Les 12:37 del matí, comencem.
La mañana de COPE en el Maestrat.
COPE, estar informado.
I a continuació obrim la mañana de COPE en el Maestrat amb les propostes en matèria de participació ciutadana i transparència en la gestió del Partit Popular de Peníscola. Tenim amb nosaltres Andrés Martínez, candidat a l'alcaldia per part del Partit Popular. Andrés, molt bon dia.
Bon dia.
Durant aquests dies, des del Partit Popular de Peníscola, esteu donant a conèixer els principals eixos del vostre programa electoral i una de les principals novetats és la posada en marxa d'aquest portal de la transparència a través de la web municipal. Conta'ns com funcionarà.
Bueno, ara la informació està disgregada, apareix en actes de junta de govern o en actes del ple municipal o les consultacions apareixen publicades dins de la web i l'espai de contractacions, i quan vam veure que la llei de transparència es va aprovar i havia que complir-la, vam aprovar en l'últim pleno ficar en marxa tots els paràmetres de la llei. Ara buscarem evidentment la financiació i el procés administratiu per a portar-ho en marxa, i el que volem pues, és que totes les relacions que tingui l'Ajuntament en les empreses a través de les contratacions estiguin publicades en aquest portal, i també que els regidors puguin publicar en el mateix portal tant el que són els béns que tenen com les seves retribucions. En el cas meu ja ho estem fent des de la Diputació, però ara ja que està aprovat el resto de regidors de l'Ajuntament de Peníscola.
Per un altre costat, i pel que respecta a la participació ciutadana, assegures que pretens continuar practicant, en el fet de que arribes a l'alcaldia, la política de despatxos oberts i, a banda, crear una regidoria de participació, joventut i festes, no?
Sí, bueno, també per apropar l'administració ciutadana. Sempre se m'ha caracteritzat en la gestió que portem a cabo a l'Ajuntament a mantindre en constant contacte amb els veïns, en aquestes portes obertes que dic jo, de l'alcalde, de la porta de l'alcalde, dels regidors, que ara posa una regidoria de participació ciutadana per alcalde, que les associacions o col·lectius veïnals també puguen estar en permanent contacte del regidor corresponent per tal que puguin traslladar propostes de gestió, puguin traslladar pues, el termòmetre de l'acció de govern de forma diària. Per tant, jo crec que són dos de les propostes dels dos eixos importants que hem tret a donar a conèixer el nostre programa electoral, que quantiosament a nivell econòmic no són importants, però que cada dia més, per a dignificar el treball dels polítics, hem de ficar en marxa i hem de tratar de ficar en marxa totes les administracions.
Crida també l'atenció dins del vostre programa electoral la creació de la nova oficina d'atenció a les associacions. Un poble com Peníscola té un teixit associatiu molt important i d'alguna manera es vertebra, no?, a través d'elles la vida de la ciutat.
Sí, bueno, els regidors estan en permanent contacte amb ells, però bueno, de coordinar, inclús a nivell festiu, de penyes, d'associatiu, de tractar de que en ocasions pues, hi ha dos concerts i si se va navegar, pues, tractar encara més d'aunar esforços per a que aquesta regidoria pues, estigui pues, en permanent contacte amb aquest teixit associatiu que és molt ric, que és molt a nivell social, a nivell cultural, a nivell econòmic, a nivell esportiu, i per això pues, volem que tot això pues, s'hi fiqui en marxa una vegada pues, acaben les eleccions municipals.
Pel que fa als joves, també s'ha demanat la mobilització i la participació d'aquestos i proposeu la utilització de noves tecnologies, com per exemple el WhatsApp, no?
Sí, bueno, és una proposta que naix de noves generacions, que tracta de que el WhatsApp es pugui informar la joventut i la gent de quines són les activitats que estan desenvolupant-se a nivell cultural, a nivell social, a nivell deportiu, pues, puguen anar desenvolupant, i també serà una de les accions que vol ficar en marxa i la nova regidoria.
Ja, finalment, m'agradaria que m'explicaris una mica com voleu fer funcionar el nou reglament orgànic i funcional que voleu posar en marxa des de l'Ajuntament per tal de regular la participació als plens municipals.
Bueno, hi ha que dir que en el seu moment ho van ficar sobre la taula i bueno, no es van aclarir la resta de grups, sinó nosaltres també tenim una visió, els altres grups en tenien una altra. De fet, el que es va discutir per mi no era ni discutible, perquè en organismes com la Diputació o en el mateix ple municipal mai els temps no s'ha dit mai res, i si un ha volgut parlar doncs no ha hagut problema de que acabés el seu temps, i no s'hi va ficar d'acord, però jo crec que hi ha que ficar d'acord per almenys per a que doncs, les associacions veïnals, els col·lectius, les persones doncs, puguen fer plantejaments de les seves preguntes durant els dos mesos anteriors al pleno, i aquestes preguntes doncs, que arriben a la comissió informativa es puguen informar per part del secretari, i si necessiten algun informe tècnic o d'algun informe d'algun departament es puguen contestar en el plenari següent, en número pues, perquè no sigui inacabable, limitat, si me permeteixen dir-ho, però sigui participatiu, que en aquests moments pues, no reunix el reglament. Nosaltres ja ho vam ficar sobre la taula en el seu moment, tratarem de consensuar-ho en els grups polítics que formen part de l'Ajuntament una vegada acabades les eleccions, i bueno, tractarem de que sigui pues, el principi de que la gent pues, pugui participar més a la vida activa municipal de l'Ajuntament de Girona.
Doncs Andrés Martínez, candidat a l'alcaldia del Partit Popular, moltíssimes gràcies per atendre'ns i seguirem parlant en els pròxims dies sobre les propostes del Partit Popular a l'Ajuntament de Peñíscola. Gràcies i bon dia.
Moltíssimes gràcies.
Arribem d'aquesta manera a les 12:43 del matí, una pausa publicitària. De seguida que saludem és a la regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de Benicarló, Rocío Martínez, que es parlarà sobre el mes de la discapacitat.
La mañana.
Estar informado. Fiestas patronales en San Jordi. Del 22 de abril al 3 de mayo tienes una cita en San Jordi. El jueves 23, festividad de San Jordi, procesión, misa, además de venta de libros y rosas por parte de Manos Unidas. El jueves 30 de abril, bombos y tambores, a partir de las 10 de la noche. El viernes 1 de mayo, romería a la Mare de Déu de la Font de la Salud, calderes de arroz, suelta de vaquillas y bou en volat. Y el primer fin de semana de mayo, bous al carrer. Ven a San Jordi, la tradición de un pueblo en fiestas. Es un mensaje del Ayuntamiento de San Jordi.
Hola, soc Juan Antonio Mañà, candidat a l'alcaldia de Benicarló pel Partit Popular. I este dissabte vull presentar-vos el meu equip. Per això, esteu convidats a l'acte de presentació de la nostra llista electoral. Serà este dissabte 25 d'abril a les 3 de la tarda en el restaurant El Cortijo de Benicarló. Gràcies per la vostra confiança.
¿Cuál es tu estación favorita?
La mía, la primavera.
Pues la mía, la estación del ahorro.
¿Y cuándo es esa?
Desde ahora y hasta el 31 de mayo. Porque en BP ahora consigues un euro extra en cada repostaje de 25 litros o más y además acumulas 3 céntimos por litro en el Vale Ahorro BP. ¡Viva la estación del ahorro! Ven a tus estaciones de servicio BP de Castellón y provincia y podrás ahorrar hasta 7 céntimos por litro. Promoción válida hasta el 31 de mayo.
Més coses a la mañana de COPE en el Maestrat, i ara anem a parlar del mes de la discapacitat, organitzat des de la regidoria de benestar social de l'Ajuntament de Benicarló. Un mes dedicat a moltíssimes activitats per a conscienciar la gent sobre diferents matèries i sobre tot del respecte, no, cap a les persones discapacitades. Tenim amb nosaltres a Rocío Martínez, que és la regidora de benestar social de l'Ajuntament de Benicarló.
La idea, l'objectiu principal de la proposta de totes aquestes activitats per a aquest mes de maig és divulgar, és donar a conèixer a tota la ciutadania de Benicarló els recursos locals existents així al nostre municipi i sobretot donar a conèixer les realitats quotidianes de les persones amb discapacitat.
Amb tal motiu, suposo que heu organitzat tot un seguit d'activitats, no? On evidentment tractarem de conscienciar a la gent sobre els problemes que puguen tindre les persones que tenen discapacitat, no, Rocío?
Correcte. Sobretot, mira, ahir vam inaugurar la mostra fotogràfica i didàctica que organitzem juntament amb COSENFE, que se titula Trencant barreres, les barreres les poses tu. I els més menuts, dirigida sobretot als més menuts del nostre municipi, concretament assistiran a aquesta mostra els xiquets de 5è i de 6è de primària dels nostres centres del municipi, sobretot pues, per a conscienciar també als més menuts de la importància i de la conscienciació de moltes vegades que tenen les persones amb discapacitat i sobretot de la mobilitat de persones amb cadira de rodes. Per tant, sobretot conscienciar els més menuts, també pues, a tots els que vulguin acudir a aquesta mostra fotogràfica. Després també farem una jornada de conscienciació i de deport adaptat a l'Institut Ramon Cid, una passejada de sensibilització, que això es fa de tots els anys, fa molts anys que portem fent aquesta passejada de sensibilització i informació pels carrers i comerços, una altra jornada que s'anomena Setmana sobre rodes, que també farem en el Centre Català. Després xerrades sobre ajudes tècniques i adaptacions al dia a dia de les persones amb discapacitat i sobretot el més important que és la jornada, la 8a jornada d'esport adaptat que tindrem el dimecres 27 de maig en el pavelló poliesportiu on s'organitzen diferents activitats per a les persones amb discapacitat i ahí acudixen pues, a famílies, els residents de la residència Sant Francesc, de la residència del Collet, també participen alumnes del Centre Integral de Formació Professional que ens més preparen el menjar per a tots. La veritat és que hi ha molta gent involucrada en aquest mes de la discapacitat i això pues, hi ha que posar-lo en valor i com torno a repetir, que tot ja ho he dit, pues, sensibilitzar i conscienciar la gent i donar a conèixer dels recursos locals que tenim així en Benicarló.
En qualsevol cas, la guia de totes les activitats estarà disponible a la web de l'Ajuntament de Benicarló i la gent pot consultar totes les activitats amb el seu horari i el lloc que es desenvoluparan durant tot aquest mes de maig, més dedicat, com ve sent habitual, des de la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Benicarló a la discapacitat. Rocío Martínez, responsable d'aquesta àrea, moltíssimes gràcies per avançar-nos la programació i molt bon dia.
Molt bon dia a vostès.
Doncs ja sabeu que podeu consultar tota la programació, com acabem de dir, a la web de l'Ajuntament de Benicarló. El mes de maig, a la ciutat de Benicarló, i dins del seu calendari social, se dedica a les persones amb discapacitat. Les 12:49 minuts del matí, seguim contant més coses així a la mañana de COPE en el Maestrat.
La mañana de COPE en el Maestrat.
COPE, estar informado.
Canal 56 informa. Si no puede ver nuestro canal, por favor, resintonice su televisor. Gracias y disculpe las molestias.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Dinerós, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Dinerós seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Dinerós. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Dinerós.
COPE Dinerós, també en la xarxa. www.cope.es/dinerós. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de COPE en el Maestral amb Laura Puig. www.cope.es/dinerós. COPE Dinerós, també en Twitter. @COPEDinerós.
Llega el mayor espectáculo de ABBA. COPE presenta Symphony ABBA. Emocionate con una producción única en el mundo de los creadores de Symphony, Rhapsody, Queen. Todo lo mejor de ABBA. Más de 50 artistas, orquesta sinfónica, rock band con músicos de prestigio internacional y cuatro cantantes. Nunca creas lo has visto todo. Symphony ABBA es lo más grandioso de ABBA.
Domingo, 31 de mayo, 20 horas. Auditorio Palacio de Congresos de Castellón. Entradas en Instant Ticket, Taquilla Auditorio y Taquilla Teatro Principal de Castellón.
La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
COPE, estar informado.
Les 12 i 52 minuts del matí, ja sabeu que sempre en dijous nosaltres cada setmana connectem amb el nostre company Raül Pujol, que ens porta a la finestra de les aules, un espai on tractem de conèixer tots aquells projectes que s'executen des de la Diputació de Castelló. Així que sense més, passem a saludar precisament al nostre company Raül Pujol. Raül, molt bon dia.
Doncs no, Laura, bon dia. Jo no sóc de regalar roses, jo sóc més de música, de balls, de balls no dels teus, sinó balls de passodobles. M'agrada el bolero i el passodoble. Per això, què millor avui que contactar amb el diputat provincial de Cultura, José Luis Jarque i Almelac, perquè acaba de presentar la 38a edició del Certamen Provincial de Bandes. José Luis, molt bon dia.
Bon dia, sí, així és. Acabem de presentar la 38a edició d'este Certamen Provincial de Bandes de Música, que es durà a terme este cap de setmana, dissabte i diumenge, 25 i 26 d'abril, a l'Auditori Palau de Congressos de Castelló.
Hi caben 1.200 persones,
Sí, caben i s'omplixen totes les butaques. Per tant, importantíssima tota la tasca que està fent la Diputació Provincial en el recolzament a les bandes de música de la nostra província.
Recordem que serà el primer certamen provincial de bandes de música des de que precisament la Diputació Provincial li va otorgar una menció especial en els primers premis que concedís en la història de la Diputació.
Sí, així és. La primera vegada que s'han donat els premis per part de la Diputació Provincial, uns premis que han reconegut diversos mèrits, i en este cas el mèrit cultural va voler la Diputació Provincial que farà per a les bandes de música, per a totes les societats musicals de la nostra província, que tanta importància tenen en cadascun dels pobles de la província.
Mm-hmm. Bueno, com serà este certamen?
Bon, pues durant el dissabte i diumenge van a actuar les bandes que han sol·licitat la seva participació. Dissabte 25 d'abril per la vesprada a les 4 seran la quarta secció i la tercera secció. En la quarta secció tenim com a participant a la Unió Musical Valldoxense de la Valldoxó, a la tercera secció la banda de música de la Font dels Segures de Benassal i l'Associació Musical Talense de Tales, i ja diumenge 26 d'abril, a partir de les 10:30 del matí, seran la segona secció i la primera secció. La segona secció, on participen l'Agrupació Musical Artística Santa Cecília de la Vilavella, la Societat Artístic Musical de Castelnuovo, la Unió Musical Certolina de Xert, i, per a finalitzar en la primera secció, la Unió Musical de Soneja. De segur que tant dissabte com diumenge l'Auditori Palau de Congressos va estar ple de gom a gom i desitgem des de la Diputació de segur que van a ser unes magnífiques actuacions perquè s'han estat preparant per a este certamen i que guanyi el millor.
Mm-hmm. Serà tot un... És el gran esdeveniment de les bandes de música de la nostra província. Crec que dels 135 municipis, home, algú pot ser que no tinga suficient, no? Però deuen d'haver en tots els números, vostè sabrà, José Luis.
Sí, hi ha societats musicals en 130 pobles de la província, la qual cosa és importantíssim. Mm. Així també és molt important que en este certamen, en este 38a edició del certamen provincial de bandes de música, van a participar més de 400 músics. Mm. I això indica també pues, la importància que tenen les bandes de música i, per tant, el reconeixement merescut des de la Diputació Provincial a les societats musicals. I vull recordar el compromís i la implicació de la Diputació en les bandes de música, ja que des de la Diputació s'inverteixen al voltant de 500.000 euros en diferents ajudes de forma anual. Mm. En este certamen provincial de bandes està dotat en 75.000 euros. Donem també subvencions per a les escoles d'educandos de les societats musicals amb una inversió de 250.000 euros. Destinem també 130.000 euros a cadascun dels conservatoris professionals de la província i també l'altra acció que recolzem són les trobades de música amb 50.000 euros. Per tant, queda clar, com he dit, el compromís de la Diputació Provincial en el recolzament de les bandes de música, les societats musicals i els músics de la nostra província.
José Luis Jarque i Almela, alcalde de la Vila Vella i diputat provincial de Cultura, gràcies per compartir amb els seguidors de COPE el que és este certamen provincial de bandes de música i el que representa per a la Diputació de Castelló i les 130 agrupacions musicals que tenim a les nostres comarques.
Moltíssimes gràcies i convido a tots els oients a que vinguin este cap de setmana a escoltar a unes magnífiques bandes de música de la nostra província amb l'entrada gratuïta, per supost.
Doncs ja ho pots escoltar. Així estarà l'ambientàs en l'Auditori Palau de Congressos de Castelló en este 38 certamen provincial de bandes de música. Estava pensant jo, fixa't, que hi ha bandes a tots els pobles i és espectacular, no? 130 pobles de la província de Castelló, dels 135, tenen bandes de música. Doncs el Partit Popular el supera, perquè ha presentat llistes en els 135 municipis.
Evidentment, que si nosaltres de totes maneres estarem molt pendents perquè la Unió Musical Txertolina de Txert participa en aquesta tercera secció i nosaltres, per la banda que ens toca, des de la comarca del Baix Maestrat, estarem fent força per tal de que, evidentment, s'enduga aquest primer premi, que no és fàcil i que suposa moltíssim de treball per als músics que participen en aquest tipus de certamen, en els certaments provincials, ja que se passen tot un any assajant algunes de les obres que allí se presentaran. Per un altre costat també hem de contar dins de la mañana de COPE en el Maestrat que l'Ajuntament de Vinaròs i la Diputació finalitzen la millora de 6 quilòmetres de camins rurals. L'alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, ha donat a conèixer aquesta dada de que han comptat amb la col·laboració de la Diputació de Castelló que ha prestat sense cost la maquinària necessària per a dur a terme aquests treballs. Juan Bautista Juan destacava que s'ha actuat sobre els camins Triador, Mas d'Anglès, Soterranyes, Penyíscola, Plans i Mas de Brau, el que representa 6,25 quilòmetres i que se sumen a les actuacions realitzades en els passats anys també amb la col·laboració de la Diputació de Castelló. D'aquesta manera, des de l'Ajuntament únicament s'han d'assumir les despeses de compactació i tot, mentre que la Diputació aporta la maquinària necessària per a realitzar les obres. En aquesta campanya, les màquines han estat treballant en la ciutat durant 10 dies. L'alcalde assenyalava també que la col·laboració entre administracions ha permès incrementar el nombre de quilòmetres millorats i això se suma a les actuacions municipals que han estat constants al llarg d'aquesta legislatura. Com dic, també la col·laboració de la Diputació de Castelló i nosaltres hem cregut convenient incloure-ho dins d'aquesta gran finestra de les aules d'aquesta setmana on hem conegut diferents projectes en els que forma part la Diputació de Castelló. Per una part, aquest certamen provincial de bandes, on dic, participa la Unió Musical Txertolina de Txert, des d'ací la nostra sort, que segur que no els farà falta, i per supost també aquesta millora de camins al que és la ciutat de Vinaròs, també molt important després de les darreres pluges.
Crónica de Vinaròs, la revista mensual más completa y mejor informada, desde hace más de 20 años acompañando el desarrollo social y político de la ciudad. Fotos, noticias, reportajes y todo lo que pasa, pasa por Crónica de Vinaròs, ya en su kiosco.
COPE Vinaròs també en Twitter, @COPEVinaròs. Per estar permanentment connectada al que succeeix en el Maestrat, @COPEVinaròs.
I arribem d'aquesta manera a la una de la tarda. Te quedes ara amb els companys de la cadena COPE que te contaran l'última hora informativa, la nacional i la internacional. Nosaltres marxem, però tornem de seguida, sobre la 1:05, 1:06 de la tarda, amb més actualitat de les nostres terres, parlant d'eixe dia de Sant Jordi. Salutacions cordials de nou, sóc Laura Puig, és la 1:06 de la tarda i estàs escoltant la mañana de COPE en el Maestrat, des del 101.6 de la freqüència modulada on molt puntuals a la nostra cita, des de les 12:30 t'estem contant tot allò que passa a casa nostra. En un minut saludarem al periodista Carlos Hernández de Miguel, autor del llibre Los últimos españoles de Mauthausen, que aquesta tarda se presenta a les 20 hores a la Fundació Caixa Vinaròs dins dels actes del Dia del Llibre. Carlos ens explicarà alguns dels testimonis que ha recollit en aquesta publicació, on es parla dels 9.000 republicans que foren deportats a aquest camp de concentració nazi. També estarem a Sant Jordi, on avui celebren la festivitat del seu patró. L'alcalde Luis Tena ens explicarà tot el que tenen preparat en les seues darreres festes com a primer edil santjordien. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem, com sempre, l'última hora informativa en titulars. L'Ajuntament de Vinaròs instal·la més de 40 noves papereres en el casc urbà. L'edil de l'àrea d'obres i serveis, José Ramon Tàrrega, indicava que després de l'engegada de les noves bateries de contenidors soterrats, han cregut convenient incrementar el nombre de papereres en el casc urbà i d'aquesta forma facilitar als vinarosencs l'eliminació dels petits residus i així mantindre una ciutat més neta. Manel Salvador i Maria Sorrill presenten la candidatura de Compromís a Alcalà. Entre les seues propostes destaca la construcció d'un centre d'interpretació del castell o la creació del Parc Municipal de la Bassallona. Compromís Esquerra Republicana Benicarló presentarà diumenge dia 26 d'abril a les 18:30 la candidatura que està encapçalada per Marta Escudero. L'acte tindrà lloc al Parador de Turisme de Benicarló i comptarà amb les intervencions d'Agustí Cerdà, president d'Esquerra Republicana del País Valencià, Vicent Marzà, cap de llista per Castelló a les Corts Valencianes per Compromís, Josep Barberà, número 3 de la candidatura municipal, i Marta Escudero, candidata a l'alcaldia de Benicarló. I els alumnes de la Ludopeque de Peñíscola celebren el dia de Sant Jordi amb un contacontes a la biblioteca municipal. Coses Protecció de Dades conclou expedient resolent que el Consorci Nord de Residus ha infringit la legalitat al publicar llistes de beneficiaris de bonificacions amb el seu domicili. El coportavo de Compromís a les comarques de Castelló i membre de la candidatura autonòmica, Carles Mulet, ho ha fet públic avui. La 1:07 de la tarda fem una ullada a les temperatures i és que segons meteoclimàtic.net a Vinaròs la màxima hores d'ara és de 18,6 graus. A Benicarló fa un poquet més de calor i els termòmetres marquen 20,1, mentre que la càmera situada al Gran Hotel Peñíscola enregistra una màxima de 17,1 graus. A Morella els termòmetres marquen 17,8. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia a la zona costanera per a demà preveu la presència de núvols conforme avance la jornada, que deixaran pas a cel cobert cap a la tarda. Les temperatures no seran tan altes com les d'avui i les màximes arribaran als 18 front als 25 que podem arribar en alguns moments puntuals del dia d'avui. A l'interior, a la comarca dels Ports, també amaneixeran amb núvols baixos que es quedaran instal·lats al llarg de tota la jornada. Les temperatures seran més altes que les d'avui, amb una mínima de 8 i una màxima que podria arribar als 24 graus. I respecte al trànsit, una informació que cada dia ens patrocina l'autoescola de Benicarló, Stop and Go. Segons la Direcció General de Trànsit, molta precaució si circuleu per la CB125, ja que a l'alçada de Morella, degut a unes inundacions, continua tallat un carril. També recordeu extremades precaucions si circuleu per la 340 a l'alçada de l'entrada a PSA Benicarló Peñíscola. Recordeu que estan les obres de desdoblament de la variant de la Nacional 340. N'hi ha que mantindre la distància de seguretat i, per supost, reduir la velocitat. La 1:10 de la tarda. Seguim contant més coses a la mañana de COPE. I a continuació, dins de la mañana de COPE, en el Maestrat, avui és el dia de Sant Jordi i, evidentment, el que anem a fer és una proposta literària i, en concret, una proposta literària que se presenta aquesta mateixa tarda a partir de les 8, com és el cas de Los últimos españoles de Mauthausen, una obra del periodista madrileny Carlos Hernández de Miguel. Tenim precisament al propi Carlos Hernández a l'altre costat del fil telefònic. Carlos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Esta tarde y dentro de los actos en conmemoración de la feria y de la semana del libro de la ciudad de Vinaròs y a propuesta de la Fundación Caixa Vinaròs, vienes a presentar el libro Los últimos españoles de Mauthausen. Me gustaría que nos explicaras a la gente que está al otro lado escuchando, ¿no? Muy atenta esta entrevista, ¿qué es lo que relatas en este libro? Porque libros sobre el campo de concentración de Mauthausen, la verdad que se han escrito muchísimos.
Pues sí, yo creo que un poco la diferencia es que en este libro el 50% es la historia de lo que pasaron esos más de 9.000 españoles, no lo olvidemos, 9.000 españoles que estuvieron en los campos de concentración nazis. Más de 5.000 de ellos murieron. Bueno, ellos mismos, los supervivientes a los que he entrevistado, son los que cuentan la historia de lo que sufrieron desde la Guerra de España hasta su llegada al campo de concentración, incluso después de ser liberados, porque también después tuvieron que seguir en el exilio y tuvieron un gran sufrimiento. Eso constituye el 50% de la obra, pero el otro 50% está dedicada a señalar con el dedo con absoluta claridad a los verdugos. Se ha hablado mucho, como tú muy bien decías, de lo que sufrieron, pero en mi opinión se ha hablado muy poco de por qué lo sufrieron y de quiénes fueron los responsables de que sufrieran tanto. Y en esa segunda parte de la obra hablamos mucho de, por supuesto, de la responsabilidad de Franco, de la responsabilidad alemana, francesa, pero también de otras cosas que han sido menos tratadas. Por ejemplo, esas empresas alemanas e incluso estadounidenses que se aprovecharon del trabajo esclavo de los prisioneros de los campos de concentración, entre ellos de los españoles. Firmas conocidas como Siemens, por ejemplo, que sigue pues estando en muchos de nuestros hogares, se aprovecharon en aquellos momentos de los prisioneros. Hablamos también del papel de los aliados, hablamos del papel de Stalin. Es decir, hemos intentado tocar un poco todas las lo que rodeó la deportación de los españoles y sobre todo quiénes fueron los culpables y quiénes se aprovecharon de todo su sufrimiento.
Sí, porque además tú dices claramente en el libro y señalas, ¿no?, que gente como Franco o Ferrano Suñer fueron los responsables, ¿no?, de las deportaciones de los españoles.
Claro, es que no, esto no es una opinión. Los hechos, los documentos, que además aporto en el libro, algunos de ellos ya habían sido publicados, otros son absolutamente inéditos, señalan con absoluta claridad que no es como se había contado hasta ahora. O bien que Franco desconocía, o bien que Franco miró para otro lado, prefirió mirar para otro lado. No, no fue así. Lo que hubo es una decisión premeditada por parte del régimen franquista de que Hitler le hiciera el trabajo sucio y eliminara a estos, bueno, considerados disidentes, porque eran republicanos, efectivamente, que estaban en el exilio y le podían resultar incómodos. Hay muchos elementos, pero solo por citarte dos, que demuestran con absoluta claridad esa responsabilidad directa, no complicidad, sino responsabilidad directa del régimen franquista. El primero de ellos es que la orden que sale de Berlín, del Tercer Reich, en la que se determina que esos españoles vayan a los campos de concentración, se produce justo el día en el que Serrano Suñer abandona Berlín después de haberse reunido con Himmler y con el propio Hitler. Justo el día que él se marcha de Berlín sale una orden en la que se dice que los españoles tienen que ir a los campos de concentración nazis. Evidentemente eso no es una casualidad porque la orden es exclusivamente referida a los españoles y coincide con esa visita. Y luego el segundo elemento que también es muy determinante fue la multitud de gestiones que realizó el régimen franquista directamente con el gobierno alemán para liberar a prisioneros españoles que estaban en Mauthausen y que tenían sus familias algún tipo de contacto con el régimen. Eran pues, gente que tenía familiares vinculados a la cúpula franquista y que mediaron para intentar liberarles. Bueno, pues el régimen franquista hizo esas gestiones ante el gobierno alemán, consiguió incluso que dos prisioneros fueran liberados, porque el gobierno alemán no le ponía absolutamente ningún tipo de traba a estas peticiones, e hizo un número de peticiones superior. Lo que ocurre es que en este caso llegó tarde y la contestación que llegó de Berlín es: no podemos atender su petición porque lamentablemente ese prisionero ha fallecido ya en Mauthausen. O sea, que sabían, primero ordenaron que les enviaran allí, después por supuesto conocían que estaban allí encerrados y encima tenían incluso la capacidad de decidir quién vivía y quién moría, quién era liberado y quién debía permanecer allí hasta la muerte.
Carlos, me gustaría que nos explicaras alguno de los testimonios que tú has recogido en tu libro. ¿Cuál es el que más te ha llamado la atención? Supongo que evidentemente todos, por el hecho de haber pasado esta calamidad, esta barbarie, todos son muy importantes, pero ¿cuál destacarías?
Todos son muy tremendos porque, claro, es que hemos oído hablar muchísimo del sufrimiento de los judíos, que evidentemente hay que seguir contándolo, porque ellos fueron desde luego el grupo que fue más represaliado, más asesinado por parte de los nazis. Pero en este caso, quienes hablan, pues son personas como Antonio de Alicante, o personas como José de Barcelona, o gente de Murcia, o gente de Castellón, ¿no? Entonces te llegan muchísimo más al alma al ser compatriotas tuyos, al hablar tu misma lengua. Por quedarme con alguno, te tengo que decir que los que más me han impresionado son aquellos testimonios de prisioneros que fueron encerrados en el campo de concentración en compañía de un ser querido, en compañía de su padre,
de familia,
en compañía,
¿no?,
de su hermano, efectivamente. Por contarte, uno de ellos, Ramiro Santiesteban, desde Cantabria, me contaba con lágrimas en los ojos, o sea que han pasado ya más de 70 años desde aquellos hechos, cómo se tenía que aguantar, morder los dientes, porque a su padre le cogían y le pegaban una paliza, y él escuchaba el ruido de los golpes sobre el cuerpo de su padre. Eso es algo que se queda grabado. Y un segundo testimonio que, bueno, todavía me sigue poniendo el vello de punta, es el de José Alcubierre, que le encerraron allí también con su padre, y que me contaba, además sin yo preguntárselo, me lo contó como una especie, yo creo, de penitencia, como un día su padre le ofreció su pan, y pasaban muchísima hambre, necesitaban comerse todo lo que les daban los alemanes, y sin embargo un día su padre le ofreció su pan, y él me decía, y yo no sé si por obedecerle o quizás más por el hambre que tenía, me lo comí, yo su hijo, me comí su pan. Bueno, eso José me lo decía con lágrimas en los ojos, porque todavía tiene ese sentimiento de culpa, ¿no?, de haberse comido el pan de su padre, que se lo ofreció, por supuesto, pues como todos los padres, para intentar proteger a su hijo. Lamentablemente, además, el padre de José acabó siendo asesinado en ese campo de concentración. Quizás esos relatos de personas que habían sido encerradas con seres tan queridos y tan cercanos es lo que más me ha impresionado.
Recuerdo un superviviente del campo de Mauthausen, José Ramón Batiste, no sé si tú tuviste, sí, el placer de poder hablar con él, que recuerdo, ¿no?, en muchas de las entrevistas que le hemos hecho a lo largo de los años, que él decía que los supervivientes quedaron en que tenían que contar aquello que habían pasado para que, evidentemente, no volviera a ocurrir, ¿no?, que quedara en la memoria de la gente. Ese es el sentir también de las personas que tú has entrevistado, que lo cuentan como también un modo de liberación.
Sí, absolutamente. Desde luego, yo no he tenido la suerte de conocer a vuestro paisano, Francisco Batiste.
Una excelente persona era.
Todo el mundo me dice lo mismo. La verdad es que conocerles a ellos es un privilegio y me hubiera gustado conocer a muchos más, ¿no? Pero es verdad que lo que dices se repite en todos los casos. Todos ellos tienen ese sentimiento de tener que contar lo que allí ocurrió. Por darte solo uno de los muchos testimonios que yo recojo en el libro, está el de Marcial Mayán. Marcial Mayán nació en Barcelona, ahora vive en el exilio todavía en Perpiñán, y me contaba, mira Carlos, yo cuando salí libre y vivo de allí de Mauthausen, fui consciente de que ya mi vida no me pertenecía. Mi vida pertenecía a los compañeros que se habían quedado muertos allí en Mauthausen y que por lo tanto tenía que dedicar el resto de mis días a contar su historia, a contar lo que hemos pasado y a que la gente conozca lo que allí hemos sufrido. De tal manera que todos siguen en esa, digamos, en esa cruzada por contar lo que ocurrió sin ningún tipo de rencor, hay que decirlo, porque una de las cosas que más sorprende cuando te encuentras con esta gente que tanto ha sufrido es que no tienen ningún tipo de rencor, ningún tipo de sentimiento o de deseo de venganza. Ahora, sí quieren que se conozca su historia, sí quieren que los jóvenes, especialmente las nuevas generaciones, sepan lo que ocurrió, lo malo que es el fascismo, los totalitarismos, porque ellos mismos viven la mayoría en Francia y están viendo como allí hay un partido de extrema derecha, como es el de Marine Le Pen, que está de segunda fuerza política en las encuestas y en las últimas elecciones. De tal manera que ven que ese fascismo y estas historias no son historias del pasado, son historias que ocurrieron hace tiempo pero que se pueden volver a repetir, de tal manera que la mejor forma de no volver a tropezar en la misma piedra es conocer muy bien lo que ocurrió.
Pues aquí queda nuestra recomendación en especial de cara a este día de San Jordi, Los últimos españoles de Mauthausen. Carlos Hernández de Miguel, un placer hablar contigo y esperamos que la presentación de esta tarde vaya muy bien en la Fundació Caixa Vinaròs, recordemos, a partir de las 8 de la tarde, y que sea muchísima la gente que se acerque a conocer algunas de las experiencias que narras en este libro, las experiencias de los más de 9.000 republicanos españoles que fueron prisioneros precisamente en este campo de concentración. Muchísimas gracias y buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
La mañana.
Estar informado.
Hola, sóc Juan Antoni Maña, candidat a l'alcaldia de Benicarló pel Partit Popular. I este dissabte vull presentar-vos el meu equip. Per això, esteu convidats a l'acte de presentació de la nostra llista electoral. Serà este dissabte 25 d'abril a les 7 de la tarda en el restaurant El Cortijo de Benicarló. Gràcies per la vostra confiança.
Fiestas patronales en Sant Jordi. Del 22 de abril al 3 de mayo tienes una cita en Sant Jordi. El jueves 23, festividad de Sant Jordi, procesión, misa, además de venta de libros y rosas por parte de Manos Unidas. El jueves 30 de abril, bombos y tambores a partir de las 10 de la noche. El viernes 1 de mayo, romería a la Mare de Déu de la Font de la Salud, calderes de arroz, suelta de vaquillas y bou en volat. Y el primer fin de semana de mayo, bous al carrer. Ven a Sant Jordi, la tradición de un pueblo en fiestas. Es un mensaje del Ayuntamiento de Sant Jordi.
I a continuació, dins de la mañana de COPE en el Maestrat, se n'anem de festa cap a la localitat de Sant Jordi, ja que avui, 23 d'abril, ja sabeu que és el dia de Sant Jordi, precisament la població està immersa en les seues festes patronals. Lluís Tena, alcalde de Sant Jordi, molt bon dia.
Bon dia.
Suposo que molt contents perquè una vegada més els santjordiens estan celebrant la festivitat del seu patró.
Bueno, el patró a mi és el més sagrat que en poble, encara que les festes majors siguin a finals de juliol, pues avui celebrem una santa missa concelebrada en 4 o 5 capellans, celebrem també l'assistència de les autoritats i la banda de música, pues celebrem el Sant Jordi i després fem una festa per tots els xiquets del poble, un berenar, tenim hinchables, en fi, una festa que avui, ja dic, només celebrem, diguéssim, el Sant Patró, no? I després el dia 1 i el dia 2 i 3 de maig, fem la festa, diguéssim, celebrem la romeria a la Font de la Salut.
Una romeria que normalment sol ser molt multitudinària, que participa tota la població.
En les seves calderes d'arròs, en els seus pastissets, en el seu calentet, i després ja a la baixada de la Font de la Salut, el dia 1, fem vaquilles i per la nit el bou mulat. També tinc que dir que el dijous aquell hi ha també per la calle, tant a aquest matí com també el dia este que hem parlat, per la calle de la banda de música i també dels bombos, no? I ja després, el segon dia, fem també vaquilles pel matí i vaquilles per la tarda. I per la nit també celebrem, coincidint en aquestes festes en honor al patró Sant Jordi, celebrem un sopar, diguéssim, que va a tot el poble, que organitza la Societat de Casalosa, que es patrocina també l'orquestra i l'Ajuntament, i el diumenge s'acaba, el diumenge dia 3, s'acaba en les famoses vaquilles pel matí i les famoses vaquilles per la tarda.
Molta festa, molts bous i sobretot molta gastronomia, no, Lluís? Pues agrada menjar bé els de Sant Jordi, eh?
A més, els bous agrada menjar bé i els agrada disfrutar. I sobretot la joventut vol bous i jarana. I també després de l'orquestra que farem el dia 2, que serà l'orquestra Montesol, tinc que dir per tots els joves que es farà disco mòbil, o sigui que perquè els joves puguin disfrutar. A veure si disfrutaran, que són joves, i també farem que això faci més festa.
Lluís, una molt bona orquestra, unes molt bones festes organitzades, en les que seran les darreres festes com a alcalde. Com porta això?
Les meves darreres festes ho porto, ara precisament el dia fa un rato en Canal 56, però crec que no vulguis, Laura, tots som de carn i ossos, no? Una mica de morrilla, després de 36 anys d'alcalde, no? I 16 de diputat a Corts i 16 de diputat provincial, però crec que no vulguis, Laura, això porta una mica de morrilla. Però tinc que donar pas a la gent jove, en aquest cas hi ha un Ivan Sánchez Trenxir que té moltes ganes, ell i un equip que han fet entre tots, molt bo, i de debò intentarem que en Jordi sigui que la mateixa marxa, aunque se canvien coses i es vagin progressant, i Sant Jordi cada vegada som només a nivell de la comunitat i a nivell d'espai.
A més, Ivan sempre el tindrà ahí, no?, per tal de donar-li vostè consells, no, suposo?
Bueno, jo consells els que em demano. Si no me'n demana cap, no vinc a demanar cap. Però els que me demano, criticar-lo no criticaré gens, i des de luego, si me demana consells, ho li donaré. I si no em vol cap, que no n'agarro cap.
Però bueno, els anys d'experiència, evidentment, estan ahí, i segur que algun li demana el futur alcalde de la localitat de Sant Jordi. Dic futur perquè només hi ha una candidatura, no?, a la ciutat de Sant Jordi.
Pues sí, al final, pues, també jo no ho esperava. Esperava que lleguessin, pues, una altra candidatura. De moment ja de Sant Jordi hem de guanyar la candidatura del Partit Popular, però no a zero. Però, en fi, a mi això no veig molt positiu. Me pareixeria bé que hi hagués una altra candidatura que critiqués, ben criticat, que no insultés, però, bueno, ara segur que no hi hagués una altra candidatura, doncs tinc la culpa jo, que estic jo a l'oposició. No sé, jo, tu l'haurem de conèixer, no penso que mai he menjat a ningú, però ara, precisament, surt el senyor Colomer dient que no s'ha presentat candidatura del senyor de Partit Socialista perquè asfixio a l'oposició. I això és totalment fals i mentida. Ni m'he invitat mai a ningú i de luego dic a esta emissora de la COPE que seria positiu que hi hagués gent dins que critiqués les coses ben criticades i que no insultes a ningú. Tot al revés del que diu el senyor Colomer. Jo no asfixio a ningú.
Evidentment, sempre que hi hagi una oposició i més candidatures, sempre és crítica constructiva,
I més en aquests pobles menuts,
que tots els coneixem.
No és el mateix Santa Valenda, Sant Jordi, Treguera, Sant Rafael, això que a Vinyols, Vinícarlo o Penyesfora, no és el mateix, no és el mateix. És que estem a dir que els alcaldes d'aquests pobles menuts, siguin del color que siguin, estem a treballar pel poble, estem a fer coses bones. Que alguna vegada ens equivoquem, doncs des de luego, qui no s'equivoqui. El que no fa res, no s'equivocarà mai. I això, per mi, és molt lamentable que hi hagi alguna persona que pugui dir-ho per aquí, perquè jo crec que els pobres alcaldes, siguin del signe que siguin, d'aquests pobres minuts, ens guanyem un sou sense títol.
Doncs, Lluís Tena, alcalde de Sant Jordi, un plaer saludar-lo en aquesta festivitat de Sant Jordi i, per supost, en les seues darreres festes com a alcalde. Sempre se'l tirarà de menys a Lluís Tena. Són molts anys els que el coneixem. Nosaltres som una miqueta més joves, però, bueno, sempre hem conegut a Lluís Tena com a alcalde de Sant Jordi i també ens fa una miqueta de morrinya acomiadar-lo. Lluís Tena, moltíssimes gràcies per atendre'ns una vegada més i que vagi molt bé.
Gràcies, Eduardo.
Fiestas patronales en Sant Jordi. Del 22 de abril al 3 de mayo tienes una cita en Sant Jordi. El jueves 23, festividad de Sant Jordi, procesión, misa, además de venta de libros y rosas por parte de Manos Unidas. El jueves 30 de abril, bombos y tambores, a partir de las 10 de la noche. El viernes 1 de mayo, romería a la Mare de Déu de la Font de la Salud, calderes de arroz, suelta de vaquillas y bou en volat. Y el primer fin de semana de mayo, bous al carrer. Ven a Sant Jordi, la tradición de un pueblo en fiestas. Es un mensaje del Ayuntamiento de Sant Jordi.
¿Cuál es tu estación favorita?
La mía, la primavera.
Pues la mía, la estación del ahorro.
¿Y cuándo es esa?
Desde ahora y hasta el 31 de mayo. Porque en DT ahora consigues un euro extra en cada repostaje de 25 litros o más y además acumulas 3 céntimos por litro en el Vale Ahorro BP. ¡Viva la estación del ahorro!
Ven a tus estaciones de servicio BP de Castellón y provincia y podrás ahorrar hasta 7 céntimos por litro. Promoción válida hasta el 31 de mayo.
Cope Dinarós, també en la xarxa. www.cope.es/dinarós. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/dinarós. Cope Dinarós, també en Twitter. @CopeDinarós.
El nostre poble. La nostra gent. Se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Dinarós, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Dinarós seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Dinarós. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Dinarós.